COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan encara resona la història, per cert, no resolta, del veí de Girona, Jordi Riera, a qui li han ocupat a casa seva amb una passivitat policial, i les explicacions gens convincents de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, de la CUP, surt a la palestra un altre escàndol també a Girona. Bona tarda, sóc Sergi Tor i avui expliquem la història d'un altre veí de Girona que ha descobert que en un habitatge que té llogat hi ha empadronades, atenció, 13 persones. La víctima ja ha portat els jutjats al llogater del pis per incompliment de contracte, mentre que l'Ajuntament de Girona, liderata per la CUP, defensa que l'immoble compleix tots els requisits que marca la llei, tot i que hi ha 13 persones empadronades. Clàudia Cifuentes coneix la història, que aquest matí s'ha agreujat, Clàudia.
Així és. En Josep Maria Margan és un veí del barri de Sant Narcís, a Girona, que ha descobert que el seu pis, que havia llogat a un matrimoni, té més de 13 persones empadronades. Ho va saber perquè en una reunió de la comunitat de veïns li van explicar que el seu pis no parava d'entrar i sortir gent i que sempre hi havia molt de soroll. En Josep Maria va firmar un contracte de lloguer a un matrimoni que durant més de 3 anys ha estat subarrendant habitacions i empadronant a més de 13 persones en el seu domicili sense que en Josep ho sapigués.
En el qual deixa molt clar en el primer apartat que està prohibidíssim que deixin viure a ningú més que no siguin ells dos i que no tinguin el meu permís per escrit. Aleshores me n'he assabentat més tard que també tenen una habitació subarrendada i és clar, jo tot això doncs ho he posat en coneixement de l'Ajuntament, ara estic amb litigi amb ells.
En Josep ha anat a la via judicial per intentar rescindir el contracte, però primer necessita saber quantes persones viuen realment dins d'aquell pis per poder completar la denúncia. L'Ajuntament assegura que no li pot donar les dades perquè va en contra de la Llei de Protecció de Dades. També carrega contra l'Ajuntament de Girona perquè no entén que no es demani una autorització firmada pel propietari d'un pis per poder fer alta un padró o que no existeixi un màxim de persones a empadronar-se. Assegura que una vegada que acabi el procés judicial vendrà el pis perquè tot el procés li està suposant un mal de cap enorme.
Sí, jo mateix, a la que pugui tirar fora tota aquesta gent, escolti, jo aquest pis el venc, no vull tenir més problemes ja, m'estimo més tenir els diners, escolti, i si no hi ha vivenda, nosaltres el que no podem fer els propietaris és fer de serveis socials a l'administració, això està claríssim.
També ha rebut amenaces per part dels seus llogaters i porten diversos mesos sense pagar-los el lloguer i asseguren que a partir d'ara seran ocupes.
Gràcies, Clàudia. A vegades un es pot preguntar amb el difícil que és empadronar-se quan un canvia la ciutat i amb el fàcil que a vegades es representa per uns altres, no? Aquesta vivenda de Girona llogada i on hi ha 13 persones empadronades a l'Ajuntament de Girona amb legalitat. Anem ja tot seguit a serveis. Doncs ens hem de preparar perquè demà dissabte, cap de setmana, canvi de temps. Arriba fred, especialment vent, tempestes i neu. Aviam, a partir de dissabte, precipitació de neu, especialment doncs, a les cotes més altes del Pirineu, tant al nord com a l'est. I sobretot també moltes ràfegues de vent. Estem parlant d'unes previsions que apunten a 100 km per hora, tant a les Terres de l'Ebre com també a l'Empordà, i també el vent serà protagonista a les cotes altes del Pirineu. Fins i tot, doncs, el Pirineu Occidental podria ocasionar el fenomen del torb. Alteració marítima a l'Empordà, on hi ha la previsió d'onades de més de 2,5 metres. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya emet una situació d'avís de perill per estat de la mar que entrarà en vigor demà a partir de la 1 del migdia. I com dèiem, també descens de les temperatures. A hores d'ara la temperatura sí que és bona, oscil·la entre els 19 i els 12 graus pràcticament a tota Catalunya, però com dèiem, aquest canvi de temps que empitjorarà d'una manera important a les pròximes hores. Ho viu sobretot amb el vent. Anem ja tot seguit al trànsit. I busquem quines són l'estat actual de les carreteres catalanes amb aquest divendres de migdia, això sí, avançada d'un cap de setmana molt alterat amb el temps. Com s'està circulant? Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora encara parlem de relativa calma en aquesta xarxa viària. Bàsicament, la zona del Vallès és on hi trobareu retencions, tant al tronc central de l'autopista AP7, hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, com en direcció sud, on també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà. Per tant, aquesta zona de la P7 sí que presenta aturades, i de fet també al seu lateral, la B30, retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig, zona de Barberà, i en tots dos sentits de la marxa. De moment, poca cosa més. A la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes, com us dèiem, encara parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra estem analitzant la polèmica proposta de la vicepresidenta del govern central, Yolanda Díaz, i ministra de Treball, i el seu partit a sumar a voltes de les beques universitàries. On és d'ara la decisió de les beques? Els criteris s'estableixen per tres supòsits. El supòsit de la renda, el supòsit de la residència i el tercer supòsit, el de l'excel·lència, és a dir, el de les notes acadèmiques. La iniciativa de Sumar pretén que l'obtenció d'aquestes ajudes públiques es basi principalment en la renda del sol·licitant, passant per sobre així de l'excel·lència i dels mèrits acadèmics, que tradicionalment ha estat un dels criteris fonamentals. A més, Sumar també planteja la possibilitat d'anul·lar les devolucions de les beques en cas que els beneficiaris no hagin aconseguit el llindar mínim d'aprovats. I com ho justifica, en aquest cas, aquesta proposta Yolanda Díaz? Textualment diu que Espanya és el segon país amb la major taxa de fracàs educatiu i l'abandonament en els primers cursos universitaris d'Europa amb un 16%. Sumar argumenta que aquesta proposició no de llei milloraria molt aquesta situació si s'assegura l'accés a les ajudes i beques per part de l'alumnat amb menys recursos, diu textualment. És obvi que la segona part de l'argumentació pot ser signada, però que amb la primera presenta, evidentment, els dubtes. Sobretot s'ha de saber el per què. Un alumne amb beques potser no ha tret, en aquest cas, l'excel·lència necessària. Si perquè hi ha hagut un problema personal justificable, o bé, qui no es pot dir de que el segon o el tercer any pugui continuar, doncs, amb un baix nivell acadèmic. Renda, residència i excel·lència, com dèiem, marquen els criteris de beca. I on es posen els límits? Aquesta és la gran pregunta. Per cert, el govern central destina a beques directes a l'estudi un total de 2.549 milions d'euros per una cobertura de 1 milió de joves a tota Espanya. Hores d'ara hi ha tres fórmules de beca: les del govern central, els dels governs autonòmics i també les beques d'empreses i fundacions privades. I en oportunitats, el que prime és el desconeixement per a possibles beneficiaris. Avui hem parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb Àlex Fernández. Està fent un màster. Abans ha estudiat dret i sempre ho ha fet amb beques. La seva història l'ha escoltat Yolanda Canales.
L'Àlex diu que ja el primer any va aconseguir la beca i li van anar renovant perquè tenia bones notes. De fet, no va suspendre cap assignatura per evitar ensurts i que no hagués de retornar una part de l'ajuda. Aquest any està estudiant un màster a una universitat concertada, ha demanat també la beca, però encara no sap si li han concedit. El que sí que té clar l'Àlex és que per concedir beques s'ha de tenir en compte l'esforç acadèmic. No fer-ho, diu, seria un retrocés en molts àmbits, també pel que fa a la qualitat de l'ensenyament.
Per mi representa un retrocés significatiu, clar i indiscutible, no? A la promoció del mèrit, com tu has dit, i l'esforç acadèmic, que haurien de ser, a la meva opinió, els valors fonamentals indiscutibles d'un sistema educatiu, no? I aquesta mesura, aparentment, la volen justificar sota la premissa de fomentar l'equitat o l'accés universal a l'educació, però realment està ignorant les greus conseqüències negatives que pot tenir tant pels estudiants com per la qualitat del sistema educatiu en general.
A més, diu, s'envia un missatge equivocat als estudiants i s'aconsegueix l'efecte contrari del que es pretén. Desincentiva l'esforç acadèmic.
Envia un missatge, diguem, equivocat als estudiants, perquè l'esforç i la dedicació ja no són com condicions necessàries per un èxit acadèmic. Aleshores, això, en la meva opinió, pot comportar conseqüències molt greus, no? És a dir, si un estudiant no necessita demostrar el seu compromís a través del compliment d'aquests requisits bàsics, com pot ser aprovar totes les assignatures, aleshores es dilueix la importància de treballar dur i arribar als resultats esperats, i d'aquesta manera estàs desincentivant així el rendiment acadèmic.
L'Àlex diu que, evidentment, s'ha d'ajudar les persones que més ho necessitin, però creu que tenint en compte només la renda per concedir beques, no s'assolirà l'objectiu que busquen els responsables de sumar, de generar igualtat d'oportunitats. El que es genera és precisament el contrari.
El que tu estàs fent no és col·locar en una situació d'igualtat a aquells estudiants d'una renda més baixa amb els d'una renda més alta. Al final, el que estàs concedint és tot el contrari, no? És que era una situació de desigualtat entre els estudiants que s'esforcen i els que clarament no.
Segons la normativa vigent actualment, si els que es van beneficiar d'una beca el curs passat perquè van obtenir bones notes, aquest curs no les poden mantenir o no arriben a uns mínims, han de tornar una part o la totalitat de l'ajuda que van rebre.
I al migdia COPE saludem a la responsable de continguts digitals de l'orientació acadèmica i professional d'EducaWeb, Mamen García Miraz, per parlar de les beques des de la seva òptica i des de la seva experiència. Senyora Mamen García, benvinguda i bona tarda.
Buenas tardes.
Una familia vulnerable que no puede asumir por los ingresos familiares el coste de unos estudios universitarios, inclusive en la universidad pública, pero que su hijo o su hija es buen estudiante y tiene esa capacidad de trabajo y de estudio para sacarse una carrera, ¿puede en estos momentos en España?
Sí, si el alumno, como tú me estás diciendo, el alumno o la alumna tiene unos resultados académicos que están dentro de unos límites de persona que se dedica a estudiar y que trabaja, la vulnerabilidad económica no es un inconveniente para estudiar una carrera. Eso sí, el problema son las carreras competidas. La competitividad es tan grande en carreras como medicina, por poner un ejemplo fácil, o en otras, quizá no tan conocidas, pero con pocas plazas, que sí puede pasar que el alumno vulnerable económicamente no pueda acceder exactamente a la carrera que desea. ¿Acceder a unos estudios universitarios? Sí, va a poder.
Estamos hablando de los tres requisitos, ¿no? Siempre, que es la renta, residencia y la excelencia.
Exactamente. Exactamente. Y tener en cuenta, sobre todo lo que comento, en universidades públicas hay estudios que son muy, muy competidos.
Claro, entonces esta competitividad rebaja esta posibilidad de acceso, en este caso, a quien no lo pueda asumir económicamente. Por cierto, la iniciativa, en este caso, propuesta política de ampliar el acceso a las becas rebajando, en este caso, la excelencia y los niveles académicos, ¿usted cómo la ve?
Yo la veo perfecta, porque hay que tener en cuenta la diversidad de capacidades. Y hay que tener en cuenta que un alumno puede estar haciendo mucho más esfuerzo que otro que está obteniendo unos resultados académicos mejores. ¿Pero por qué? Porque los estándares ya sabemos que son rígidos, que son demasiado homogéneos, y yo lo veo perfecto. Tener en cuenta la diversidad de alumnado.
¿Y usted cree que en este caso, cuando hay un gobierno, que es el Estado, que somos todos vía los impuestos, que paga pues a un determinado estudiante, porque se lo ha ganado evidentemente esos estudios universitarios, este dinero, usted considera que se tendría que volver a reingresar por parte del estudiante cuando tuviera ya ingresos económicos propios?
En algunos casos hay un seguimiento para ver cómo el alumnado hace uso de este dinero. De hecho, en las becas de movilidad no recibes la totalidad al inicio, sino que se comprueba y se verifica que se ha hecho un uso de esa ayuda o de esa beca que es para el que va destinado, ¿no? O sea que yo creo que hay mecanismos para verificar que se está utilizando el dinero para el objetivo para el que se solicitó, cosa que me parece lógica.
Y también le hago una pregunta. El sistema americano, que en este caso sí que es muy, muy agresivo, muy competitivo, inclusive las universidades, lo podemos ver en películas, fichan a los estudiantes, ¿no?, en secundaria, y luego sí que les dan becas que tienen que devolver. Contrapuesto con el sistema europeo, ¿usted cuál prefiere?
Yo prefiero el nuestro. pero tampoco he analizado todas las ventajas e inconvenientes de otros sistemas de becas y ayudas. Me da la sensación de que el nuestro está comprometiendo menos a las familias, pero ya te digo, no puedo mojarme porque no conozco en detalle otros sistemas.
Y lo que sí que es una de las claves que quizá el electorado no piense mucho a la hora de ejercer su derecho al voto es la cuantía, ¿no?, que dedican los gobiernos a becas. Nunca entra en campaña electoral este tema, curiosamente.
Correcto, y es un tema importantísimo porque de este tema depende el futuro de nuestra juventud, ¿no? Que se encuentra con dificultades cuanto más arriba llega en su carrera académica, y es una pena, ¿no?
Sí. Mamen García, responsable de contenidos digitales de orientación académica y profesional de EducaWeb. Gracias por estar aquí en Migdia de COPE Cataluña y buenas tardes.
Gracias, Sergi.
El tema de les beques, un tema que ha de ser clau amb la educació. Tant que es parla de la educació i a vegades no entra dins del que serien les primeres pàgines dels mitjans de comunicació o de minuts de ràdio, no? La quantia que s'hauria de destinar i com ho hauríem de fer per a garantitzar, evidentment, que l'estudi pugui ser universal també a la universitat. Fem un parèntesi i després doncs parlem d'un altre tema que també té ja la seva connotació política. Energia nuclear, sí o no? Millor la energia solar o eòlica davant de la nuclear? Quin ha de ser el camí que seguirà en aquest cas una situació que és necessària per tothom? Com és, evidentment, la generació d'energia. Avui Vox exposa una ofensiva política per aturar el desmantellament de les nuclears a Espanya i que afectaria, en aquest cas, a Catalunya, les centrals d'Ascó i Vandellòs. Fem una publicitat i parlem d'aquest tema.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,49 euros el kilo, hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu avançava fa un moment, Vox denuncia que el pla de tancament i desmantellament de les centrals nuclears a Espanya és considerada per part d'aquesta formació política com una mesura suïcida i posa en marxa una ofensiva política per aturar-ho. El secretari general i president del grup parlamentari de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, i l'eurodiputat Jorge Buixadé han engegat des de la planta d'Ascó el pla que consistirà en una campanya d'informació ciutadana i diverses iniciatives parlamentàries. Ignacio Garriga ha dit que el tancament de les nuclears encarirà encara més el rebut de la llum.
La medida suïcida de desmantelar las centrales nucleares que impulsan todos los partidos políticos es una medida absolutamente disparatada. Y es disparatada, en primer lugar, porque va a suponer la pérdida de miles de empleos. En segundo lugar, porque va a disparar claramente la factura de la energía en los hogares españoles y porque claramente va a condenar al desabastecimiento energético de toda España.
Garriga ha anunciat que presentarà una moció al pròxim ple del Parlament de Catalunya per debatre sobre la continuïtat de les nuclears a Catalunya i forçar el posicionament de la resta de grups polítics. I canviem ara de tema perquè volem parlar d'un lema, la lucha de abril. Què hi ha darrere d'aquest lema? Doncs la iniciativa de pares d'una nena petita de Badalona amb una malaltia de les anomenades rares que només la tenen altres dos nens a tota Espanya. Els seus pares i també investigadors de la Universitat Autònoma asseguren que la malaltia té cura, però cal més finançament que les administracions hores d'ara no aporten. Concretament, 500.000 euros per tirar endavant la segona part d'un estudi sobre aquesta malaltia, Yolanda Bernal.
Només hi ha 50 persones arreu del món que tenen la mateixa malaltia que l'abril. Massa poques, 50, perquè els governs i les farmacèutiques s'interessin i posin diners per la investigació. Per això, al final, són les famílies les que s'han de moure per trobar finançament. La família de l'abril ha aconseguit recaptar 500.000 euros gràcies a una campanya de mecenatge que ha permès que la UAB investigui una teràpia gènica per tractar la paraplegia espàstica de tipus 52 que pateix l'abril. El resultat no podia ser més esperançador, com ens ha explicat el seu pare, el Jesús Merino.
Pues se ha podido comprobar que existen mejoras tanto físicas como cognitivas en los ratones que estaban con la enfermedad que sufre Abril y los otros dos pequeños en España.
Ens ha reconegut el Jesús que han trucat i continuen trucant a moltes portes, però que és molt difícil aconseguir que et facin cas quan expliques que la malaltia només afecta a tres nens a Espanya. Res a veure amb el que va passar amb la pandèmia de la Covid.
Se dijo, invirtió muchísima gente, muchísimas agencias públicas, invirtieron el dinero que hizo falta y se hizo el estudio directo. Aquí no, aquí tenemos que recaudar primero el dinero para poder pagar lo que nos piden. Pues se alarga más ese periodo que no el de propia investigación como tal.
Dèiem que la investigació que ha fet la UAB ha donat molt bons resultats en animals i ara falten diners per poder passar a una segona fase. Si ara mateix aquestes famílies tinguessin els diners, en un any es podrien començar a fer assajos, proves amb els propis malalts i, si tot va bé, seria possible frenar la malaltia. Com a pare, el Jesús en diu que és molt difícil saber que hi ha una possible solució a tocar, però que no pot ajudar la seva filla perquè no té els diners.
Pues sí, imaginar, porque como padre que te digan que la viabilidad de la cura de tu hija existe, pero que no existe porque no tienes el dinero suficiente como para pagarla. Es así de triste, ¿no? Tienes que aceptarlo, superarlo, digerirlo, como digo yo, y seguir trabajando pues para que, aunque sea en 10 años en vez de en 2, que podría haber sido toda la investigación, o 3, pues seguir trabajando para poder llegar al fin, ¿no?
El pare de l'Abril fa una crida perquè tothom que pugui col·labori en aquesta investigació i es pot fer a través de l'ONG La Lucha de Abril, a través de la seva pàgina web o de les seves xarxes socials.
Gràcies, Yolanda. Ja han passat els Reis d'Orient i ara és un bon moment, doncs, per parlar del sector de la joguina. Primer de la seva facturació i després de la seva evolució. Per ser una societat demostra moltes coses de la manera que juga, no? Hores d'ara és evident que l'última tecnologia d'avantguàrdia, les tauletes i els dispositius electrònics marquen, en aquest cas, la majoria de vendes. Però també s'està imposant curiosament i està retornant les joguines vintage, que semblen passades de moda en comparació amb aquesta última tecnologia, però que cada vegada tenen més el seu espai. En parlem avui a la programació de COPE Catalunya. Qui no se n'en recorda, en aquest cas, del mític Exina Castillos, no? De realitzar, que era una empresa de Barcelona creada el 1951, de crear aquell castell medieval de les Calèstrics, de les nines Nancy. Recordem que a hores d'ara el sector del joguet a Espanya factura 1.705 milions d'euros. És una facturació molt estacional, no? Pràcticament similar amb els últims anys. No hi ha hagut creixement ni tampoc decreixement, tot i que ja no hi ha ombra amb aquest sector, que és el descens de la natalitat. Doncs bé, d'aquests 1.700 i escaig milions de facturació, un 30% ja correspon amb aquestes joguines vintage. Atacs de nostàlgia, voler tenir la joguina que un va perdre o que mai va tenir, serien les causes d'aquestes vendes. I avui a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, ha passat el Quim Arumí, un jove emprenedor que, inspirant-se en el mític Exim Castillos, tot un clàssic de la dècada de 80 i 90, ha posat en marxa la companyia NG Castillos per tal de també doncs poder tenir aquests castells medievals a Ricard Álvarez.
El plaer de la construcció o fins i tot una professió frustrada poden ser satisfets amb les construccions a casa de diferents castells. Fa anys existia la marca, ja desapareguda, Exim Castillos, i fa 10 anys el Quim és quan es planteja començar a crear un parell de peces per seguir fent aquestes construccions.
Passa el moment en què a través de la associació Exim Castillos se'n planteja l'opció de començar i fer un parell de peces. No? I veiem que la gent que construïa en aquell moment, no tant per al públic infantil, sinó per al públic adult, com que trobar peces era difícil al no fabricar-se, doncs es va plantejar l'opció de començar per les peces que tenien les més necessàries, no? Les que tenen més volum en qualsevol construcció.
Tot ha anat evolucionant i gràcies als avanços en impressió 3D, NG Castillos ofereixen dos tipus de peces, les comuns, que són d'injecció de plàstic, i les més personalitzades, que són d'impressió 3D, amb un catàleg de més de 1.200 peces diferents.
Per una banda, hi hauria les peces d'impressió 3D, que es diu, i les peces d'injecció de plàstic tradicional. Nosaltres tenim els dos ventalls. Les peces marmolejades, els que formen els castells en propi, pròpiament dit, les peces més bàsiques,
sí,
són d'injecció de plàstic, perquè assegurem un molt bon encaix i durabilitat. I després tot el que són complements, sí que passem a l'impressió 3D. Per què? Doncs perquè hi haurien, diguem-ne que a la vida real, no? Hi ha tantes portes i finestres com vulgui. No? Seria impossible portar-ho a motlles. Per això ens permet tenir una varietat de més de 1.000 tipus de peces en impressió 3D per personalitzar cada construcció.
El comprador tipus és majoritàriament adult i ja representa el 29% del mercat de joguets a Espanya, un 3% més que l'any passat.
I busquem ara tot seguit aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra el director general de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets, a José Antonio Pastor. Senyor Pastor, benvingut i molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, moltes gràcies.
Per cert, com ha anat l'any? Què tal els Reis d'Orient? Han estat generosos aquest any amb els fabricants de joguets?
Bueno, pues com sempre, han plegat a última hora, quasi ja en 2025, la primera setmana del 2025, i ha sigut molt a última hora. De fet, este any serà un dels més estacionals que tenim. Això, a lo que hi ha que sumar, que ja és Espanya el mercat més estacional, des de luego, de la Unió Europea. O sea, que un poc tot a última hora, però bueno, esperem que sobretot aquest resultat final de la última setmana, que s'espera especialment bo, per damunt de l'11% de les ventes de tot l'any, pues ajude a mantindre el nivell de venda i de facturació de l'any anterior.
Doncs ens alegrem, aquest augment de l'11% amb les vendes. Hores d'ara, estem parlant aquí a Cope Catalunya amb aquest divendres de diversos temes. Si el descens de natalitat pot significar canvis amb la evolució, en aquest cas, de les empreses del joc, del joguet, de cara als pròxims anys, i també la evolució que està tenint el joguet d'adult, no? Pel nostàlgia o per altres factors. Perquè fa referència amb aquest descens de la natalitat, els fabricants de joguets estan preocupats davant d'aquestes dades?
Sí, evidentment, perquè estem parlant d'una reducció de base del número de consumidors i això només es pot pal·liar de tres formes: o venent més quantitat, o venent les mateixes quantitats però més cares, o buscar nous mercats, no? Pot ser buscar més xiquets en països on no estem exportant o on no estem presents, perquè aquesta dolència de la baixa natalitat no només és espanyola, eh? També afecta la Unió Europea, també afecta el Japó, també afecta els Estats Units, en general a tots els països desenvolupats, no? Bueno, entonces tindrien que buscar pues aquest mercat infantil en altres mercats en els que ara no estem tan presents, i bueno, té la seva dificultat, no? No estem presents perquè evidentment són països pues menys desenvolupats en els que la renta per capita pues, encara és curta pel nostre nivell de preus dels nostres productes, que són produccions europees. I bueno, una altra forma de buscar aquest creixement és, com vostè dia, no? Desenvolupant el producte que ens ajuda a buscar altres nichos de mercat, no? Com pugui ser el dels adults, que ja està suposant una xifra molt important del total de la facturació del juguet.
Sí, vostè m'està parlant d'una xifra important amb la facturació del juguet. Quina seria hores d'ara?
Sí, actualment el 29% de la facturació va destinada a qui, el que nosaltres diem kidults. Del total del juguet, el 29% va destinat al públic adult. És a dir, per damunt dels 13 anys, sobretot a partir dels 18, i en un producte pues, una mica diferent. ¿Vale? No estem parlant dels jocs de taula, que també tenen més rango d'edat, més ampli, no? I no només per a nens, per al públic objectiu de nens típic del juguet, però bueno, un producte més adaptat, de col·lecció, de col·leccionable, de, com vostè dia, algo de nostàlgia, i, en fi, ja suposa per a nosaltres un 29% del total de les ventes. O
sigui, sí, exacte, estem parlant d'un 30% i és un sector que va en augment respecte a anys anteriors.
Sí, sí, a més és un sector que creix en la medida pues, que ha anat també decreixent el públic infantil. Pues això, com deia, la indústria enfronta un mercat que reduïs el número de consumidors infantils i, per tant, a buscar d'aquest nicho en la població adulta està donant resultat i, per tant, cada any veiem més producte, més innovacions que fan que dinamitzen el mercat, no? Per això porta aquesta evolució tan positiva.
I què són els castells medievals d'abans, escalèstrics o nines? És a dir, bueno, quins són ara aquests juguets que els adults estem buscant?
De tot un poc, no? Va també en funció de l'edat, no? No el mateix el millennial, que els boomers. Bueno, pues som una generació d'adults que en la nostra infància hem sigut molt jugons, molt juguetons. Hem vist molta sèrie. Hem vist el Star Wars, hem vist el Harry Potter, altres han vist personatges en els videojocs, i tot això es pot traduir en el món físic, no? En personatges, per exemple, en figures d'acció. ¿Vale? És un públic molt... Sobretot, inclús perquè després en els confinaments, en la pandèmia, va descobrir el joc, ¿vale? El joc en societat. Per tant, aquests adults més majors que tenen famílies han redescobert el joc en família i el joc a casa, no? O sigui, que n'hi ha un poc de tot. Per exemple, este any ha sigut un any també molt bo per als jocs de cartes d'estratègia, no? Cartes que suposen pues, algun repte, no? Algun repte lògic o proves i són partides ràpides, molt amenes, i és una categoria pues, que, lògicament, en la medida que va havent mercat adulte, pues, va innovant-se i va havent novetats de productes per a aquest públic, i això fa que tire, que faci que creixement, no? Indudablement, no sé quan, però plegarà un moment que s'estabilitzarà i però en aquests moments està en creixement, sí.
José Antonio Pastor, director general de l'Associació Espanyola de Fabricants de Juguets, gràcies per estar avui aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda.
Bona tarda a vostès, les gràcies. Un plaer, com sempre.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
I ara ens situem a l'hospital en Vall d'Hebron, que ha incorporat una banyera per fer parts a l'aigua. Des del passat mes d'octubre s'han fet ja 3 parts amb aquesta modalitat que facilita la dilatació i que les dones es puguin moure amb més llibertat, Yolanda Canales.
Fins ara es podia dilatar a l'hospital dins de l'aigua, però no fer tot el part sencer. El que diuen els metges de la Vall d'Hebron és que la dilatació dins l'aigua permet una relaxació muscular i el control del dolor, i també la flotabilitat facilita els moviments i canvis de posició de la mare. Així mateix s'escurça el temps de dilatació i d'expulsió i pot permetre endarrerir en alguns casos l'anestèsia epidural. També es pot fer la dilatació dins de la banyera i el part fora en la mateixa sala. Això per la mare. I pel nadó fa que la transició a l'exterior sigui molt més amable. Una de les primeres dones en utilitzar la banyera va ser la Heidi, que va donar a llum una nena l'1 d'octubre passat. Ha explicat que no esperava parir a l'aigua, però li van oferir i va notar una millora en els dolors.
Los dolores sí que los sentían, pero eran menos. Y me permitieron la oportunidad también cuando estaba dando a luz, ya salía la cabeza de mi bebé, de tocar la cabecita de mi bebé, de ponerme la posición de que cualquiera que yo quería para que estuviera más cómoda y cuando las contracciones venían podía pujar más fuerte porque estaba como relajada. Mis músculos se relajaban cuando se me quitaban las contracciones, sentía como que podía tener más fuerza para pujar.
L'hospital atén uns 2.600 parts cada any i des de l'octubre han fet 3 parts a l'aigua i 14 dilatacions a la banyera.
L'estació de Cunit al Baix Penedès passarà a ser el hub ferroviari del Pla Alternatiu del Transport durant els 4 caps de setmana que es realitzaran les obres del corredor del Mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les obres s'iniciaran el últim cap de setmana del mes de gener i continuaran al febrer i al març a Mar Puerto.
Es tracta d'un anunci que no ha acabat d'agradar, sobretot entre els portaveus dels usuaris. El president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Baix i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, ha criticat que fer el tram Picamoixons-Cunit per carretera duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Si el servei ferroviari es manté fins a l'estació prèvia a la de Sant Vicenç de Calders, perquè el tall és a Sant Vicenç de Calders, crec que seria correcte mantenir el transport ferroviari fins a l'estació antiga de Roda de Barà, que és una estació prou gran com per estacionar-hi un autobús, i a partir d'allí, sí, fer el transport per carretera fins a Cunit. Però fer el transport per carretera de Picamoixons a Valls, Nulles, Vilavella, Salomó i Roda és que, bueno, duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Per la seva banda, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha recordat que els trens continuen arribant tard i que psicològicament els tenen molt desgastats.
Nosaltres seguim tenint les reclamacions de sempre, que els trens no arriben. Hem registrat que pràcticament des que va començar el tall els 4 primers trens del dia arriben tard i són trens amb els que anem a treballar. Hi ha reclamacions pràcticament de totes les estacions. He passat que semblava el tiquet de la compra. Canvils, els hi falta un autobús del PAT, els hi falta Vilaseca, Altafulla i Torredembarra reclama el tema dels autobusos, maniobres a Picamoixons, l'Avant, que encara segueix sense haver-se arreglat el tema de les tarificacions. Són coses que no es poden sostenir i que psicològicament ens tenen molt desgastat.
I l'alcaldessa de Benissanet, Núria Morera, assegura estar vivint una discriminació territorial i econòmica i ha aprofitat per exigir que es mantinguin les bonificacions, les quals haurien de finalitzar l'1 de gener.
Trens són curts, la gent va dreta, va de qualsevol manera. La dignitat del viatger no s'està respectant en cap moment, creiem. Volem, almenys mentre durin les obres, si hem de tardar 6 hores en anar a Barcelona, que continuïn les bonificacions i les gratuïtats i, si pot ser, reforçar el servei d'autobusos també a un cost que sigui socialment i territorialment just.
Tot i això, demanen paciència als usuaris i han defensat la importància de les obres ferroviàries per la millora del servei pels ciutadans del Camp de Tarragona.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les 3 i 5, Esports Cope, en Joan Batllori, prèvia del Clàssic, diumenge, a Lleida. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda. Serà l'eix central del programa d'avui, Sergi, aquesta final de la Supercopa d'Espanya que enfrontarà el Barça i el Madrid diumenge a les 8 a l'Aràbia Saudita. Com tothom sap, Flick podrà comptar amb Dani Olmo i Pau Víctor. Ahir al Madrid li va guanyar el Mallorca 3-0 a la segona semifinal, una semifinal que es va escalfar al final. Estarem a Aràbia amb totes les novetats esportives. Parlarem també del futur d'Araujo, de la dimissió de Juli Guiu, vicepresident del Barça. Hi ha final de la Supercopa d'Espanya, però hi ha també jornada de Lliga. L'Espanyol rep demà el Leganés, una nova final per l'Espanyol. El Girona visita demà també, demà al migdia, a l'Alavés. I en bàsquet, el Barça va aconseguir una molt bona victòria ahir a la pista del Mònaco, el líder de l'Eurolliga, 84-98. El Barça, que té diumenge un partit vital per la classificació per la Copa de la Lliga CB a Gran Canària.
Interessantíssim el programa, eh? És que el menú és molt complet, eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha de tot.
Venim de dies molt intensos i sí, seguim amb la intensitat alta. Sergi.
Molt bé, Joan, no marxis gaire lluny, que aquí el micròfon t'espera.
Aquí em quedo.
I nosaltres, com a oients, ara continua Línia Cope a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports Cope.